Doncs reprenem el simposi amb la segona ponència d'aquest matí. Si us heu fixat, el simposi l'hem organitzat, va ser, penso que, i diria que és un encert. Vam decidir fer dues comunicacions ponències una mica més llargues d'entrada per situar la revista de Catalunya i després directament comunicacions en el sentit d'intervencions per part dels estudiosos d'aspectes concrets del pensament que s'ha anat reflectint en la revista de Catalunya en les seves diferents fases. Però ens va semblar, per situar no només els especialistes, sinó la gent que pogués tenir interès a conèixer la revista de Catalunya i que per tant no és un estudiós, una persona que hagi estudiat i que conegui el detall de la revista de Catalunya, sinó que vulgui fer-se una idea, ens va semblar que seria molt pertinent fer dues intervencions per especialistes reputats de la revista de Catalunya en general. Aquest és el motiu per el qual hi ha hagut la primera ponència per part d'Enric Pujol i aquest és el motiu pel qual Josep Maria Casassús i Guri ens fa aquesta segona intervenció. Hem imprès, si us hi fixeu en els dossiers que donem al principi, un petit dossier amb el currículum abreujat, que hem demanat a totes les persones que intervenen. Per tant, ens podem estalviar, això ho fem sempre, és una marca de la casa, ho fem sempre per estalviar-nos haver de estar llegint una parrafada dels mèrits de vida i miracles de cadascun dels ponents i dels comunicadors. Els detalls estan aquí. Només dir, i és la meva simple i directa intervenció, que Josep Maria Casassús és conegut per, jo diria que la immensa majoria de gent que serem aquí, és una eminència de la història del periodisme, jo diria que no només a Catalunya, sinó que en molts altres àmbits, i que a l'hora de portar aquesta visió que necessitem d'entrada de què és la revista de Catalunya a Catalunya, però també a nivell periodístic, més enllà de Catalunya i en les seves aportacions més significatives, era imprescindible que hi fos. Per tant, senyor Casassús, moltíssimes gràcies per ser aquí i té la paraula.
Molt bé, gràcies a tu, Joan. Bé, bon dia a tothom. Agraeixo, no cal dir, la càtedra Ferreter Mora de la Universitat de Girona i a la Fundació Revista de Catalunya que m'hagin convidat a exposar aquesta conferència o aquesta ponència en el Simposi Tries que ens aplega avui aquí en aquesta sala Pere i Joan Coromines de l'Institut d'Estudis Catalans. Vaig proposar focalitzar la meva intervenció en un aspecte de l'etapa de Revista de Catalunya que va de gener del 1938 a desembre del mateix any, del 38. Una etapa en la qual ja s'ha referit de passada Enric Pujol i ha dit que aquella etapa la passava molt ràpidament per damunt, l'esmentava només perquè amb molta deferència sabia que jo havia de parlar d'aquest tema. Gràcies. Bé, quan ja ho heu vist, no?, l'enunciat del programa, el títol és La contribució de Revista de Catalunya a la moral de resistència en temps de guerra. Confio no defraudar les vostres expectatives i espero no malmetre la vostra paciència en escoltar-me. Em senyaré el guió escrit per tal de no allargar-me més per part meva dels tres quarts d'hora fixats en el programa dedicat a aquestes dues ponències. La notícia de la reaparició de Revista de Catalunya el gener del 1938, quan ja s'albirava un final, diguem-ne, infaust de la guerra, fou rebuda a la societat catalana com un bàlsam per aixecar la moral de la rereguarda, una rereguarda obligada, entre moltes altres coses i privacions, però obligada a mantenir i enfortir els ànims i el coratge d'uns homes i dones enviats al front, alguns d'ells molt joves, cal dir això. Bé, el 18 de gener del 38, el diari La Publicitat, a fi del partit Acció Catalana, anunciava la sortida del primer número d'una nova etapa de Revista de Catalunya. Deia aquella nota periodística que aquella represa, cito ara textualment, la continuació, que era la continuació al cap de 3 anys de silenci d'una empresa que fa honor a la cultura catalana. Recordem que, ja s'ha dit a l'intervenció anterior i anteriors intervencions, que la publicació de Revista Catalunya va ser fundada l'any 24 per Antoni Rovira i Virgili, però que havia quedat interrompuda la tardor del 1934 com a conseqüència del fracàs de la proclama confederal del 6 d'octubre que va fer el president Companys des del balcó de la Generalitat. Remarco el de confederal perquè a vegades es confon, es considera que era una proclama federal, no era confederal. Deia, Estat català de la República Espanyola. Bé, de la República Federal Espanyola. Ell va dir això, de, no dins. I normalment es repeteix dins de la República, això no ho va dir-ho. Bé, ho podia haver dit, però ho va dir-ho de l'altra manera. El diari La Publicitat també deia aquell dia de gener del 38 que la institució de les lletres catalanes era l'organisme oficial, llavors en deien corporació, que havia facilitat reprendre la revista creada per Rovira i Virgili. En aquell número de la publicació recuperada, que era el número 82, apareixien signatures ja familiars pels lectors habituals, però als quals s'hi ajuntaven també firmes de gent jove, com Mercè Rodoreda, autora d'aquí aquesta tarda mateix, Lluïsa Julià, actual directora de la revista, ens en parlarà. Al capdavant de la redacció, redacció renovada el 1938, hi havia un jove de 34 anys, Armand Obiols, és un autor també del qual ens en parlarà Joaquim Torra aquesta tarda i al qual s'ha referit també Enric Pujol. La iniciativa d'endegar aquella nova etapa responia a la responsabilitat cultural i social que queia en aquells moments sobre la intel·lectualitat catalana en general. Aquell període excepcional de coratges i d'integritats personals resistents, de voluntats generoses i esperances al límit, es va estroncar el desembre del 1938 amb l'ensulciada definitiva de la causa republicana. Dic la definitiva perquè una part ja va caure amb la revolució del 36. Refereixo republicana. L'últim número que va aparèixer va ser en Vigílies de Nadal, refereixo a Revista de Catalunya, esclar, era el 93, perquè el número 94, corresponent al gener del 1939, ja estava enllestit, però no va sortir de la impremta. La publicació de Revista de Catalunya amb textos d'altíssima qualitat durant tot l'any 1938, en plena Guerra Civil, i quan la cursa dels esdeveniments bèl·lics ja feia augurar un final del tot infaust per a les causes democràtiques i catalanes, ha estat, aquella etapa, una de les proeses periodístiques més admirables de la història catalana recent. Era, en definitiva, un gest de resistència moral i alhora efectiva, i era a favor de la cultura catalana, aleshores amenaçada també, cal dir-ho, en la zona republicana, dominada per un espanyolisme que havia tret pit, com fa ara, davant una Catalunya desconcertada, si no deprimida. Em centraré en 3 peces periodístiques de la Revista de Catalunya de l'any 1938. Es tracta de 2 articles i d'una crònica, 3 peces excepcionals. Un dels articles és un altre front de Lluís Nicolau d'Olver, que va sortir en el número de gener del 1938. L'altre article que he triat és Fe en Catalunya, de Ferran Soldevila, en el número de març de 1938. I, finalment, esmentaré també, i tractaré, argumentaré sobre la crònica de la secció L'Accent de Barcelona, secció o rúbrica, titulada així, que portava Andreu Avalí Artís, el periodista que després de la guerra va emprar el pseudònim que es va fer popular de Sempronio. En aquest cas, aquest Accent de Barcelona, que era una secció, una rúbrica fixa durant tot l'any aquell, del 38, i triat la corresponent al mes de juny del 1938. Són tres models de treball periodístic publicat en edicions, com hem vist, separades per tres mesos i escrits en condicions objectives i subjectives de crisi extrema. La història serveix per trobar referents del passat que ens siguin útils també ara, en temps de crisi també, però no com aquella de la Guerra Espanyola. El primer article és el de l'article de Lluís Nicolau d'Olver. La direcció de la nova etapa d'aquest periòdic anà a càrrec d'un comitè integrat per dos directors anteriors de la publicació, el fundador Rovira i Virgili i Ferran Soldevila i el professor Jaume Serra i Unter, però el redactor en cap era Armand Obiols. Armand Obiols era l'ànima de la publicació, l'home que sempre estava al peu del canó. L'article cobria el primer número d'aquesta nova etapa de la revista, publicació d'idees, tal com la definia el seu fundador Rovira i Virgili, o com ho ha recordat, o ho recorda sovint, el president actual de la Fundació Josep Maria Roig Rossich, publicació d'idees que duia aquest títol, es deia Un altre front, aquest article, i anava signat per Lluís Nicolau d'Olver, que, com sabeu, és un eminent historiador, era i hel·lenista, polític, periodista, que des del 1936, i estem a l'any 38, era governador del Banc d'Espanya, entitat que en aquells moments, i per exigències inevitables de la guerra, havia instal·lat la seva seu central a la plaça Catalunya de Barcelona. Aquesta peça periodística de Nicolau d'Olver, que encapçalava el número 82 de Revista de Catalunya, corresponent, ja he dit, al mes de gener del 38, era una mena de proclama editorial sobre l'esperit i els propòsits de la represa de la publicació en aquelles circumstàncies extraordinàries. És un text que, en certa manera, formula una mena de doctrina sobre la funció del periodisme en una guerra com aquella. Primer, compromís amb la situació, malgrat no ser una, entrecomillat, posava ell, revista de guerra. No una revista de, entrecomillat també, d'evasió, sinó més aviat d'estímul, de servei a la causa de Catalunya i de la llibertat, portaveu solidari i no partidista, de qualitat en els escrits, de continguts culturals i de pensament, amb exclusió de l'especialització, però també, d'entrecomillat, del pur reportatge. Ultra l'article de Pòrtic de Nicolau d'Olver, trobem en aquell primer número articles de Rovira i Virgili, Serra Unter, Maurici Serraïma, poemes de Carla Riba, un conte de Mercè Rodoreda i cròniques, que del qual ens en parlaran no d'aquest conte, sinó d'aspectes, en una comunicació aquesta tarda, i cròniques i crítiques d'Andreu Baliartís, de Ferran Soldevila, Fermí Vergés, Sebastià Gasc, Joan Sachs, Jaume Bofill i Ferro, Domènec Guancé, Lluís Montanyà i Pau Vila. La lectura atenta i comparada de molts documents de la premsa d'aquell període ens fa palès que el periodisme de guerra a Catalunya no era pas monolític ni masell. No es pot dir que els periòdics acceptessin en bloc tot el que es feia a la zona republicana. En aquest article inicial, Nicolau d'Olver, tot i era governador del Banc d'Espanya, esmentava, i entrecomillo, el contracop dels que aprofitaren la guerra per a una revolució partidista, tanco cometes, i torno a obrir les cometes, diu ell, la depredació sistemàtica de l'economia i del patrimoni espiritual, tanca cometes, de Catalunya, i deia que aquestes dues observacions eren dues dissorts de la República Democràtica. I subratllava lo de democràtica. La crítica envers els excessos de determinats sectors revolucionaris formava part, doncs, dels principis editorials de la publicació represa, recuperada en plena guerra. Fou un encert que el Pòrtic de la tercera època de Revista de Catalunya, potser m'equivoco en les èpoques, perquè segons m'ha dit el professor Enric Pujol, n'hi ha més, però bé, ja m'ha sortit així, d'aquesta, per mi era la tercera època de Revista de Catalunya, anés signat per un periodista tan eminent com Nicolau d'Olver. Era un bon averany si més no, des de la perspectiva periodística. Gràcies a les figures respectades que encapçalaven aquella ambiciosa operació i gràcies també, no cal dir-ho, a l'esforç del redactor en cap, ja esmentat, Armand Obiols, la revista de Catalunya d'aquell any de guerra ha esdevingut un exemple de la força moral que és capaç de mantenir la dèria professional periodística al servei d'una causa solidària i patriòtica. Els propòsits inicials que havia exposat Nicolau en aquell primer article es mantingueren tot l'any en les circumstàncies hostils d'una Catalunya flagellada per tres mesos, per tants mesos de guerra. De fet, ja era els mesos agònics, els del 38. El segon article, el de Ferran Soldevila. Bé, m'hi estendré una mica més perquè Ferran Soldevila és molt significatiu aquesta aportació que va fer. I per què? Perquè la periodística de Ferran Soldevila és molt menys coneguda, tanmateix, que la seva obra com a historiador, erudit i escriptor polifacètic, cosa que no passava en Rovira i Virgili, per exemple, perquè era periodista també, com s'ha dit abans, em sembla que ho ha dit alguna persona que ha parlat abans, Josep Maria Roig, que era el gran especialista en política internacional fins als anys 40, mentre va poder escriure sobre aquests temes. No és el cas de Ferran Soldevila, perquè si sobre aquestes facetes de l'autor, les anteriors, historiador, erudit, escriptor, ha planat tots temps un oblit inexplicable, també és cert, en aquests camps, no cal dir que el seu periodisme encara és més ignorat, tot i que fou un dels més acurats, entenimentat però vehement. I dins de la seva generació es destacava per aquestes qualitats. És un periodista que, un periodisme el seu, que conjumina el gust literari i la intenció política, recolzada en el seu cas de Ferran Soldevila per uns extraordinaris coneixements històrics. Fou un dels darrers clàssics catalans d'un periodisme doctrinal, l'hegemonia del qual s'esmunyia ja a la seva època. Si Ferran Soldevila hagués escrit més pels diaris, circumstància que hauria engrandit la seva influència social, caldria situar-lo en la nòmina dels grans articulistes d'orientació, aquells que en etapes successives de la història catalana maldaren per ensenyar i guiar els seus lectors, com fou el cas de Mañé i Flaquer i el de Gaziel, tots dos, esclar, en posicions més conservadores que no pas les de Ferran Soldevila. Ferran Soldevila va escriure centenars d'articles pel diari La Publicitat, pel setmanari Mirador i per la revista D'ací d'allà, que durant la seva millor etapa va dirigir el seu germà, l'eminent periodista d'article diari, Carles Soldevila. Però també va col·laborar en iniciatives d'alta divulgació com la publicació bimestral Estudis Universitaris Catalans o amb empreses més efímeres o menors com l'Anuari dels Catalans de l'any 23 o el Butlletí de Nostra Parla de l'any 23, editat a Maó, on ell exercí com a bibliotecari i arxiver un cos al qual va accedir Ferran Soldevila per oposició després de doctorar-se en lletres. Durant la postguerra, Ferran Soldevila encara va col·laborant en iniciatives decisives de la represa catalana, com mateix Revista Catalunya, però també la revista Serra d'Or, la breu experiència de Curial de l'any 49-50. Ara bé, la seva vocació de divulgador de temes històrics, que també simultanejava amb la seva tasca erudita, el va manar també en aquest període a escriure pel setmanari Catalunya Express l'any 61 i per a tota publicació que li demanés unes ratlles seves, com fou el cas l'any 1948, de la publicació anual Setmana Santa editada per la Congregació de la Puríssima Sang de Ripoll. Un tret singular del Ferran Soldevila periodista fou la seva projecció exterior, primerenca i alhora longeva. Amb el pseudònim E.V. va col·laborar des de 1925 fins al 1960 en el Bulletin of Spanish Studies i amb el pseudònim A.K. escrivia articles polítics pel prestigiós Journal de Genève entre l'any 26 i l'any 38. Una experiència internacional facilitada pel seu tarannà cosmopolita i per un excepcional domini d'idiomes. La dimensió periodística de Ferran Soldevila, però, estigué estretament i llargament vinculada a diverses etapes històriques d'una publicació del prestigi i la influència intel·lectual de Revista de Catalunya. En el primer número d'aquest periòdic ja va aparèixer un article de Ferran Soldevila intitulat L'esperit bel·licós. Durant el bienni 1930-31, després de col·laborar assíduament amb estudis històrics fonamentals, havia esdevingut director de la publicació en una de les etapes més innovadores. Ferran Soldevila va reeixir a adaptar el tractament de noves àrees d'interès cultural a les exigències d'una revista d'alta divulgació. Sota la seva direcció, Revista de Catalunya incorporà la crònica de cinema a càrrec de Guillem Díaz Plaja i de Jeroni Moragues i la de música a càrrec de Baltasar Samper. L'any 1938, quan hom afrontà corajosament el repte de posar al carrer un altre cop la Revista de Catalunya, malgrat les condicions adverses de la guerra, Ferran Soldevila compartí les tasques de direcció amb Antoni Rovira i Virgili i Jaume Serra Unter. Un cop acabada la Guerra Civil, Ferran Soldevila també col·laborà en les dues represes que intentaran mantenir aquesta revista a l'exili, la de París de l'any 39 i la de São Paulo de l'any 56. El periodisme de Ferran Soldevila és indestriable de la vida de la Revista de Catalunya i encara que no tant de la publicitat del diari. De la mateixa manera que el periodisme del seu germà Carles és indestriable del d'ací d'allà de la seva millor època i de gairebé tota la publicitat liberal i catalanitzada. Però, ultra la seva tasca com a director en dues etapes diverses i la seva col·laboració habitual amb escrits de divulgació històrica, l'aportació, per mi, més memorable que va fer Ferran Soldevila a Revista de Catalunya fou l'article intitulat, com he dit, Fe en Catalunya, que va incloure, signat amb el seu nom, en el número de març del 1938. Fe en Catalunya és una peça periodística que va causar un fort impacte en aquelles circumstàncies tan esquerpes i tan crítiques. Si hem de jutjar per l'esment que en fa molts dels seus contemporanis i per la petja que va deixar en els lectors més joves, aquest article de Ferran Soldevila és un dels escrits que tingueren una recepció més positiva en aquells anys de la Guerra Civil. Però la seva fama no era immerescuda, tanmateix. L'estil de l'article, la seva arquitectura i la seva argumentació expliquen l'eficàcia receptiva assolida i encara més les idees de fons que va transmetre als lectors en una situació tan delicada com era la de l'inici de la darrera etapa de la Guerra Espanyola, l'etapa agònica. L'estil i la composició d'aquesta peça de Ferran Soldevila aboquen encara la vella tradició d'eloqüència periodística que manllevava molts recursos a l'oratòria parlamentària i forense. També presenta el defecte d'algunes reiteracions evitables i d'algunes paraules repetides de manera injustificada. Però cal tenir en compte que Ferran Soldevila, tot i no ser periodista d'ofici, escrivia els articles a raig de ploma, de manera improvisada, durant un viatge en tramvia, molt sovint. Aquestes condicions de treball, habituals en la feina dels periodistes d'aquella època, no lleven pas cap mèrit a l'escrit des del punt de vista de la periodística. Ben al contrari, obliguen a disculpar-ne vacil·lacions i mancances. I malgrat aquestes llicències formals periodístiques, fent Catalunya, serva els bons trets personals de la millor prosa de Ferran Soldevila: precisió, claredat, agudesa i rigor. L'estructura del text de Fent Catalunya fou concebuda, per altra banda, amb el propòsit de remoure les consciències en un moment històric transcendental. D'acord amb la perceptiva retòrica clàssica, l'exordi al·ludeix al punyent de sensis de molts catalans en les primeres mesades de revolució i els següents de guerra en comprovar la impunitat, aquí situo ell textualment, impunitat en què el poder polític inerme i esporuguit arribar a deixar les manifestacions de bandidatge. Tanca cometes. Aquí s'assembla amb el que deia també Nicolau d'Olbert. Els assassinats i les destruccions perpetrades a la rereguarda republicana a la primeria de la guerra a Catalunya era encara un tema altament compromès, tot i que un any abans ja ho havia denunciat coratjosament el periodista Josep Maria Lladó des del diari La Humanitat, de Lluís Companys, diari que dirigia, i pels ninots i acudits de Pere Calders a l'esquella de la Torratxa, entre altres. Ferran Soldevila, però, mena la seva argumentació en una doble direcció que desplega en la segona part de la peça. Per una banda, adreça una crida contra el derrotisme i el renunciament a les conviccions catalanes. Sembla una crida adreçada a la classe mitjana republicana i catalanista. En aquest sentit, i salvant totes les distàncies, aquesta peroració de Ferran Soldevila presenta unes certes ressonàncies del Joan Maragall de la Ciutat del Perdó. Soldevila condemnava el caos intern a la Catalunya republicana durant els primers mesos de guerra, blasmava implícitament la violència de l'onada revolucionària, però es dolia també d'aquells catalans que havien abdicat de la seva fe en la força de les valors democràtiques i de civilitat de Catalunya i que havien deixat el camp lliure als violents, als oportunistes i als arribistes. La darrera part d'aquesta peça antològica de Ferran Soldevila conté unes observacions que esdevingueren profètiques respecte a l'avenir de Catalunya, fos quina fos d'ell la solució de la Guerra Civil. Soldevila assumia en aquest article la funció d'oracle que caracteritza els grans autors de l'anomenat periodisme d'orientació. Segons ell, en cas d'una victòria dels nacionalistes espanyols, l'ànima de Catalunya tornarà a resplendir i expandir-se després d'un període més o menys llarg d'enfosquiment. L'acompliment, en part, és cert, de la profecia ha contribuït decisivament a convertir aquell article agosarat i revulsiu en un document periodístic, antològic i memorable. Queda la tercera peça, que és la crònica d'Andreu Avalí Artís. Les notes breus, afinades, amables i intencionades d'Andreu Avalí Artís, el futur Sempronio, a Revista de Catalunya, la de l'any 1938, són un model de crònica social ciutadana amb la qual l'autor tractava discretament d'infondre coratge cívic, emprant un to serè, cordial, i triant fets de la normalitat quotidiana i cultural en una ciutat que perdia l'esma, engolida pel remolí de la violència, de la fam i de la desesperança. En l'Andreu Avalí Artís, de la secció L'Accent de Barcelona, que publicà Revista de Catalunya l'any 38, hi ha una sensibilitat especial per la petita actualitat immediata, cultural, social, una sensibilitat que no tenien encara els nostres primers grans periodistes moderns de la generació que en els anys 30 arribaven a la maduresa, com fou el cas de Josep Pla. Ell ho experimentava en unes circumstàncies molt adverses. Una mostra d'aquest estil de periodisme són les notes publicades per Artís a l'Accent de Barcelona corresponent al mes de juny de 1938. És un aplec d'observacions molt variades. Eren notes molt curtes, variades de, diguem-ne, de costumisme modern. Sobre què eren? Sobre la lectura de la tesi doctoral de Carles Riba, una semblança breu d'Agustí, Duran i Sant Pere, un apunt sobre el pas per Barcelona d'André Malraux i també sobre bàsicament costums com els mariners anglesos a la Rambla i el barri xinès, les nits fosques de la guerra, les noies emancipades i altres temes d'aquesta mena. El periodista i professor Josep Faulí, en l'estudi introductori a l'edició en llibre fet el 1985, de la col·lecció d'aquestes cròniques d'Artís, afirma que aquella secció a la Revista de Catalunya del 38 acollia, obro cometes, una prosa que encara avui llegim de gust, però que no podem separar de la seva conjuntura, un any de guerra en què tot començava a anar de mal borràs. Tanco cometes. Hi havia en l'ambient, doncs, malgrat aquesta conjuntura asfixiant de la guerra, una voluntat de continuïtat del poble i dels intel·lectuals. En una d'aquestes cròniques de l'Artís de Revista Catalunya, que maldava proposar un accent cordial a la dura realitat del dia a dia d'un país en guerra, ja havia una petita glosa de la lectura de la tesi doctoral sobre la tragèdia nàusica de Joan Maragall, l'única obra teatral que va escriure aquell poeta i periodista. L'ànim amb el qual el també poeta, professor i crític Carles Riba enllestí i defensà aquell treball acadèmic, universitari, d'alta recerca, és alliçonador. Una lliçó per a temps de desencisos, de desconcerts, d'incerteses i maltemçades. El nostre d'ara ho és en les dimensions econòmica i nacional, de cara al present i de cara al futur. Els moments viscuts per Riba encara ho eren molt més, no cal dir, per Riba i per Sempronia, que feia la crònica. Llegir en públic la seva tesi davant d'un tribunal savi a la Universitat de Barcelona el 12 de maig de 1938, segons va reportar, repeteixo, Avalí Artís, en aquesta crònica a la Revista de Catalunya. El periodista Andreu Avalí Artís i Tomàs, dic perquè no confiem amb l'altre Avalí Artís, l'acte de la Revista de Catalunya del mes següent publicava la següent crònica, obro cometes. Temps a venir, es parlarà amb orgull dels nostres investigadors, literats, artistes, que quanta feina hi ha a viure, s'han imposat l'obligació de continuar pensant. Tanco cometes. La guerra no ofegava, doncs, els compromisos culturals. Entre bombardets i bombardets, aquell dia, de Carles Riba, els 5 doctors del tribunal, un d'ells vingut de Madrid, discutiren amb Carles Riba si Maragall escrivia Sibil·la amb vela simple o geminada, mentre que eren bombes. Quina força de voluntat, quina serenitat en hores molt convulses que no són tant les nostres. Deia el cronista, a més, sentís, que la seu de la universitat estava esbalandrada per anteriors bombardets. Si només hi havia un ala que estava... I en aquell ara encara estaven discutint si Sibil·la era bé la geminada o no. Bé, res no va pertorbar, doncs, veiem, la solemnitat universitària. Es mantingué una dignitat, un rigor expositiu i una severitat de formes, valors acadèmics que ara alguns malmeten en els actes universitaris, potser per vanitat o per amagar les seves mancances o per poc domini dels diversos registres formals. Aquests tres articles de Revista de Catalunya, als quals m'he referit, reflectien el tarannà de continuïtat dels catalans malgrat l'ensulciada. La cultura en aquesta revista esperonava l'esperança i el coratge. També ho ha de fer ara, amics i amigues. Res més. Moltes gràcies per l'atenció.
Molt bé, sí. Molt just.
Sí. Un cop anava apressat, llavors m'equivocava.
No. Molt bé. Bé, no cauen bombes i no sé si es tracta de discutir sobre les geminades o civiles, però tenim una estona per debatre o per fer comentaris, intervencions sobre el que hem sentit. Trasllado la paraula.
Gràcies. Moltíssimes gràcies per la presentació dels articles. Dos temes que volia comentar. Un, que potser ja ha sortit una mica abans, però que em sembla interessant, que és que la part cultural se sentia tan important, diguéssim, com la part política, no? És a dir, aquesta força de la cultura que se li donava, penso que és molt, molt rellevant i que és un dels aspectes que, diguéssim, queda més remarcat encara sota les bombes, però que potser hem perdut una mica. No? Aquest és un aspecte que volia comentar. L'altre aspecte, que no sé si tu mateix pots parlar-nos-en, encara que t'apartis una mica dels tres articles que has comentat, Bé, jo ja parlaré de la Rodoreda i del que va fer, però en aquells anys va començar també a publicar algunes periodistes. No? No sé si pots explicar una mica, hi ha la Lewis, per exemple, hi ha la Casanova, i comença a haver-hi una sèrie d'escriptores. De fet, qui havia començat a introduir les escriptores havia sigut en Tomàs Garcés, amb unes famosíssimes entrevistes boníssimes de l'any 26, en què entrevista, entre altres, a la Víctor Català, el Ruïra, a Pompeu Fabra, etc. No? I després altres coses. No? Però podries que parlessis una mica, si és que és possible, d'algunes de les periodistes escriptores, que és una fórmula que ara es torna a donar molt, ara no és més que periodistes doncs, que treballen i escriuen als mitjans de comunicació i que són escriptores, que és una cosa que durant el franquisme i els anys 60-70 es va donar molt poc, tret de la, per exemple, i en canvi als anys 30 sí que es dona molt. No sé si em pots parlar una mica. Gràcies.
Bé, sí. Puc dir, no porto res preparat sobre aquest tema i per tant em puc equivocar amb dades. Tomàs Garcés efectivament va fer una gran tasca amb aquestes entrevistes que sí, que va ser una d'elles, ho dic, era amb Clementina Arderiu, va ser Víctor Català. I bé, n'hi ha una molt interessant amb Apel·les Mestres, molt interessant, quan ja Apel·les Mestres ja bueno, va morir a feu, va morir el 18 de juliol del 36. Per malaltia, no? Perquè va ser difícil donar l'enterrament perquè la gent no s'atrevia a anar-lo a buscar i portar-lo al cementiri. Bé, va fer una entrevista doncs, quan ell estava molt malalt. Sí que és cert, bé, en els anys 30 hi ha una gran embranzida del periodisme femení, evidentment. Això ja ho hem destacat a vegades en altres congressos, hi ha altres circumstàncies, hi ha una situació que després s'estronca, com moltes altres coses. L'única que queda d'aquella època després de la guerra és Mariluz Morales, que és empresonada, naturalment, i que bueno, està sotmesa perquè va ser directora del diari La Vanguardia en aquells moments molt difícils. Va ser directora del diari entre el finals de juliol del 36 fins al febrer del 37. Un diari que estava, sí que estava tutelat per la Generalitat, l'havien cooptat, amb Joaquim Vila de delegat, però hi havia un comitè d'empresa que era d'UGT, bàsicament, perquè els impressors ja saben, sabeu que és, jo dic per tradició familiar, el meu pare era impressor, era l'enotipista, i llavors era UGT, no? Per tant, són els que es van fer càrrec del diari i li van demanar amb ella que fos la directora, perquè ja l'havia fugit, vaja, amb el mateix vaixell que van marxar els Godó. I, naturalment, amb un salvoconduït del Lluís Companys i del conseller Josep Maria Espanya, que era el que feia... Doncs bé, no hi havia ningú que pogués ser director en aquelles circumstàncies i ella doncs, la van convèncer. Era ella, segur que ella era galleguista, era gallega, però era sí, republicana i tal, i la van convèncer que es fes càrrec del diari. Però les altres... Bé, Irene Polo va morir a l'exili, de fet va anar amb la Margarita Xirgo a Amèrica del Sud i s'hi va quedar, després es va suïcidar d'allí. Però d'altres que van desaparèixer totalment a l'exili o mortes. Sí que és veritat, que no totes. Pàmies, per exemple, va tornar, va estar durant la guerra molt activa i després va fer un cert periodisme a l'exili, a la ràdio, amb el seu pare. Sí, hi ha històries aquestes molt interessants. És una... Es pot fer una altra tries dedicat a les dones periodistes, que seria interessant, sí, sí. No em vull estendre més perquè improvisaria i de vegades es poden dir coses que no són certes. Per tant, tot el que no dic i dit escrit, no feu massa cas, sisplau. No vull fer fake news d'aquests, en diuen ara, sí.
Hi ha dues intervencions, una davant de l'altra. Endavant, Enric.
Sí, sí me sent? Sí.
Sí.
M'ha agradat molt aquesta intervenció en general i sobretot això d'en Sol de Vila. Penso que realment ha estat una figura poc reconeguda per la seva dimensió, ja no només com a periodista, sinó com a figura intel·lectual del 20. Precisament arran d'això, és una petita cosa per explicar, perquè penso que és pertinent fer-ho ara, que precisament en les seves memòries al llarg de la meva vida explica aquestes cròniques, diguem-ne, és el dietari, no?, d'aquesta etapa, i justament en aquest període és que ell explica que quan el conviden a la institució de ser membre de la Institució de les Lletres Catalanes ja es tenia pensat fer una revista, però que no havia de ser la Revista de Catalunya, havia de ser una revista que es havia de dir Lletres, i així, era un altre títol. I ell insistirà, ell dirà, no, és que, escolteu, però per què ens hem d'inventar una nova revista? Recuperem aquesta que hem tingut, que ha estat una revista de prestigi, i que recuperem aquesta idea que ells tenien de la santa continuïtat, i de fet... Vull dir, va ser un encert en aquest sentit de poder, i que en realitat, doncs, com heu dit, hi havia un altre, el fundador mateix, no? El Rovira i ell, i per dir-ho d'alguna manera, implícitament hi havia l'esperit de la Revista de Catalunya, però el nom no el tenien clar en aquell moment, i sembla ser que ell va... Segons explica ell, va ser el que va fer això, i després els altres de seguida s'hi van afegir, naturalment, Rovira i la resta. Era això només.
Bé, jo voldria... Se sent, no?
Sí, sí, sí.
No, jo voldria matisar una cosa pel que conec de la revista. I és que, més que periodistes, les dones que apareixen a la Revista Catalunya són... escriptores. I el que es publiquen allà són poemes o narracions. Si voleu, és clar, també es poden considerar periodistes col·laboradores, perquè tots els diaris sempre han tingut, diguem-ne, escriptors que hi han col·laborat, no? Però estrictament, practicant periodisme, jo diria que n'hi ha molt poques mostres, eh? I això és una cosa curiosa. En aquest sentit. Però, en canvi, sí que des de la Clementina Arderiu fins a la Víctor Català o fins i tot la Maria Antònia Salvà hi surten, allà, i la Rodoreda. No, simplement era matisar això, que no és exactament el mateix, diguem-ne, pensar que eren redactores o que escrivien assaigs allà. No, eren col·laboracions literàries, però bé, això també és una forma de periodisme, no? Molt
bé. Bé, no, jo és perquè he sentit un nom i s'ha encès una llumeta. Has parlat de la Lewy. L'Elvira Lewy, no en sé gran cosa, però sí que en aquella època va tenir una presència bastant forta, fins i tot en el món de l'art. Crec que inclús va fer... No parlo de la Revista Catalunya, parlo de la premsa en general, i en canvi després em sembla que es... Jo m'imagino que devia tenir algun problema racial, perquè Lewy és un nom molt... Però curiosament jo em vaig fixar perquè ella va publicar algun llibre, i a casa hi ha dedicat al meu pare dels anys 30 un llibre de l'Elvira Lewy que haig de reconèixer que el sé que hi és, però no l'he llegit. Ja me'l llegiré, perquè... I esclar, és un personatge que en aquell moment era com emergent i que després va desaparèixer. Ara, el que jo sí recordo, però mai he acabat de lligar caps, és que quan jo començava amb una galeria d'art que es deia Sala, em sembla que es deia Bona Nova, però que no tenia res a veure amb la sala de subhastes que ara existeix amb aquest nom, doncs jo hi vaig col·laborar fent alguna presentació d'una exposició, i allà hi havia una senyora gran que es deia Elvira Lewy, que era com la... Que no hi vaig tenir gran tracte, però la vaig saludar alguna vegada, i no sé si devia ser ella mateixa o algú de la família, perquè que es digués igual i també es digués Elvira, no ho sé. Però vaja, és un d'aquells... Dels anys, els primers anys 70. Els primers anys 70.
Bé, molta... Se'm sent, eh? Sí. Moltes gràcies al doctor Cardesús. Jo només aprofito per fer una pregunta i la faig també des del desconeixement, completament. Però em sembla interessant que els tres articles que ha escollit, o sobretot els dos primers, m'ha semblat que tenen una cosa en comú, que és la idea de la confrontació o el rebuig a la revolució que va haver-hi a l'inici de la guerra, i aquesta idea de que amb la revista estàvem recuperant la cultura i aquella barbària la deixàvem endarrere i anem a fer l'alta cultura, inclús al final amb el darrer article que ha esmentat, no? La idea que la universitat és on estava fent aquella cultura, en recuperàvem la dignitat. Simplement volia veure quina era la relació, si aquesta era una mica l'ideari de la revista en aquells moments, quina era la relació amb tota l'altra obra de cultura que innegablement s'estava fent en aquell mateix moment, en el context de guerra, en aquells sectors que ells mateixos havien rebutjat. Penso en les col·lectivitzacions que s'estaven fent i, òbviament, doncs, tots els ateneus obrers, etc etc. Parlo de context de guerra, en aquell moment. Segurament amb la revista abans també devia tenir algun tipus de relació. M'interessa saber aquesta relació. Gràcies.
Senyor Trias?
Jo després al final. Sí. Millor que vagin parlant.
Sí, millor. Va recollir,
sí, no, ells van parlant, recull. Perquè és millor que parlin en públic. Jo poso unes postil·les pel final. M'ha fet una pregunta a l'altre. Sí.
Una curiositat. Sí. Aquesta darrera revista que es va imprimir i no es va poder distribuir, n'han quedat exemplars?
Jo no en tinc esment. No sé si... No en tinc cap esment. No, no sé si algú que hagi lograt veure-la. És probable que estigués a la banca, no? És molt probable. Ja no sabem. Si anéssim a veure aquests papers que encara queden, potser allí ho van... Sí. Van entrar, van requisar, a veure... El que és cert és que van entrar amb impremtes a requisar coses i, per tant, és probable que aquesta revista existeixi. Només una remarca. Els amics del meu pare impressors els hi he preguntat, perquè un d'ells treballava a l'impremta que s'imprimia, i diu que ell no en té cap exemplar ni res. No en tenia, perquè els amics del meu pare s'han mort i tot. Tenen, dirien, 100 anys. Però un moment els hi vaig preguntar i no la van... Cap d'ells sabia que havia vist la revista. Ah, sí? Perdó, eh? Ah, perdó, eh? A veure, Josep Maria Rot, potser ho saps.
Només per contestar breument aquesta pregunta. Sí, efectivament, aquesta revista es va arribar a fer i imprimir. Les tropes alemanyes van cautar la secció de...
Alemanyes? No, estem parlant de la... No, perdona, Josep Maria. Perdona, no, a mi també em passa aquestes coses. A veure, no, estem parlant de la... Revista 80, seria 84, que seria del gener del 39. Sí.
Ah, no, doncs
sí,
no. Aquesta només no. Sé que es va
imprimir sí, sí.
I no en sé la història. L'altra, sí. La de París, sí que anava a explicar una mica, però aquesta no.
Expliqui. Sí.
No, és interessant aquesta.
No, quina?
La de París.
La de París.
La de París, la de París sé que van entrar les tropes alemanyes, ja estava impresa, el número estava dedicat a Lluís Vives, i per tant sí. Estava tot a fet, etc. Llavors va aconseguir arribar per una sèrie de camuflatges i tal a la delegació del País Basc, aquest número. Sí. Va anar a parar a l'Arxiu Sabino Arana i l'Arxiu Sabino Arana en teoria ho va donar a la biblioteca, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Jo he consultat l'Arxiu Nacional de Catalunya, he trobat manuscrits d'aquesta revista, d'aquest número, del número, repeteixo, de París de l'any 40, però no he trobat ni les pàgines impreses ni el número imprès. És a dir, ja pel recorregut s'ha perdut alguna cosa, que probablement potser es trobarà, però en tot cas el recorregut és aquest de París a l'Arxiu de Sabino Arana dels bascos. Els bascos ho van tenir donar uns ells, d'uns anys ells, després ho van passar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i a l'Arxiu Nacional de Catalunya sí que hi ha testimonis i coses, però les plaques a la revista impresa i tal no ho he sabut trobar. No dic que no hi sigui, però no ho he sabut trobar ni ho tenen ben catalogat per ara. Com?
Estava dedicada a Lluís Vives.
Estava dedicada a Lluís Vives.
Com un monogràfic.
Sí, 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 gairebé com un número monogràfic. Hi ha molts articles manuscrits que per ser publicats per aquest nom, que això sí que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Aquí.
Per seguir fent potser alguna dada més. Efectivament, jo intentant trobar el famós exemplar dedicat a Lluís Vives, també vaig fer el mateix recorregut. Tot això va perquè surten com poden de París i sembla ser que a l'últim moment doncs, el govern basc aconsegueix doncs, agafar quatre papers i són els que finalment van anar a parar a l'arxiu del govern basc i després van ser transferits a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però efectivament jo el número editat tampoc no l'he vist. Ara, exemplars, assajos, manuscrits sobre Vives i penso que la càtedra podria fer una petita recerca, sí. I sobre el número de gener del 39, jo penso que no es va arribar a imprimir, és a dir, estava compaginat, estava pensat, però ja no es va poder imprimir. La qual cosa és bastant lògica vist tal com ja estava anant el mes de gener, no? Totes les dificultats que ja s'havien tingut per imprimir exemplars, també passa amb algunes publicacions, amb alguns diaris que comencen ja a anar desapareixent, i, bueno, a partir del 23 ja pràcticament ja no es publiquen. I només esperant a que contestis, Josep Maria, però feia una pregunta sobre les relacions que hi havien. Bueno, en el fons tampoc és massa diferent a ara mateix, és a dir, en general en aquest país tothom es critica sempre, no? Però també en plena guerra civil doncs, també passava. Aquest gruix de la intel·lectualitat per mi de la revista Catalunya no deixa de ser aquest carril central del catalanisme republicà, liberal, fins i tot socialista, de la Unió Socialista, però de cap manera aquí està inclòs ni el PSUC ni l'anarquisme. No? Fins i tot Francesc Trabal, que és el director de la Institució de les Lletres Catalanes, d'alguna manera la Colla de Sabadell és la que està dirigint tota la política cultural del país, no? I Armand Obiols per un costat i també Joan Oliver amb tot el tema de les biblioteques al front. Bé, en qualsevol cas, Trabal, en algunes cartes que té, es queixa del baix nivell de les publicacions que està fent el Comissariat de la Propaganda. I per tant, totes les publicacions també del Comissariat de la Propaganda són vistes per la Institució de les Lletres com d'escassa qualitat. En alguns moments, sobretot no fem el que es va fer pel comissariat, cosa que ara podríem jutjar cada un de nosaltres diferent i dir doncs estava molt bé o el que sigui, no? però crec que lliga una mica amb aquest tema que abans ha sortit del tema que deia l'Enric de que sempre hi ha aquesta idea de l'excel·lència, no? Molt carneriana, en aquest sentit, i els de la Colla de Sabadell són això, i per tant, tot el que no sigui excel·lent no els hi sembla bé, i el Comissariat de la Propaganda i totes les seves publicacions no els sembla massa bé.
Per afegir-te més problemes, perquè tu has parlat d'impressors, no?
Sí.
El paper, com s'ho feien l'any 38 per obtenir paper. Quin és el paper que realment van fer servir? Si realment era d'una qualitat inferior o van aconseguir un paper no sé de on?
Com que veig que encara queda estona, doncs, aquesta història dels alemanys encantant-se d'això, recordo que jo l'he sentit en una pel·lícula de les menys, que jo sàpiga, menys conegudes de Ventura Pons, que és aquella que es diu Un berenar a Ginebra,
ah, sí.
Que és una que transcriu
una tarda que el Castellet passa amb la Mercè Rodoreda a Ginebra i que per mi és una... Jo, no sé, em perdonareu els experts, però crec que és una pel·lícula magnífica. I que, en canvi, inclús ara quan es va morir el Ventura Pons, no recordo que l'esmentessin. No?
És un documental.
Sí, bueno, és un fals documental, perquè és la Viquipèdia fent de Mercè Rodoreda, vull dir, és una gran pel·lícula. Bueno, jo recordo que ella ho explica, la Rodoreda ho explica, això. I després, no sé, alguna altra cosa que ha sortit ara que se m'en deu haver escapat ara i és igual.
A més... Bé, i he anat anotant tots els que heu dit coses i no... A veure, com m'he quedat, que hi ha una pregunta i per tant, en part l'ha contestat molt bé, però jo voldria afegir-hi una cosa. A veure, sí que hi havia una cultura, en Quim ha citat els comunistes o el PSUC, però no formaven part d'aquesta crítica, entenc jo, que fa Nicolau d'Olbert o que fa el Ferran Sol de Vila. S'integraven a la gent d'ordre, eh? Ja, en certa manera. Sí. La prova és que al final del 38, ja no el cas de la Revista de Catalunya, sinó els treballs que vaig fer sobre La Vanguardia, que té una història que està inèdita de La Vanguardia, perquè no va encarregar el mateix diari i no la va publicar. Però, a veure, sí, bueno, n'hi ha moltes, eh? No és la meva, n'hi ha d'altres anteriors. A veure, aquí hi ha una qüestió que a La Vanguardia en aquell moment es veu, al final de ja a la tardor del 38, quan ja es veu que les coses que fan molta publicitat a favor d'en Comorera, posant-lo com el successor d'en Companys com a president de la Generalitat, perquè per si guanyava la guerra, doncs, a la República, que era doncs, la persona que els catalans veien com una persona d'ordre, organitzada i un partit això, organitzat i tal. Per tant, quan ells fan aquesta crítica, jo crec que estem a l'any 38 ja, que el PSUC ja tenia unes posicions ja governamentals republicanes, eh? I per tant, també ajudades de Madrid per en Negrín, no? Simpatitzant dels comunistes, i per tant, en aquell moment sí que és cert que jo no m'oblido, perquè a la meva secció de l'Ara publico articles d'en Joan Peiró i d'altres de temps de guerra. En Peiró, en Joan Peiró, de la CNT, criticava la violència aquesta, també. No era una cosa, diguem, la mesocràcia, la classe mitjana, tal. No. El Joan Peiró va tenir molts problemes perquè ell doncs, criticava i ha publicat articles d'ells que deia ja n'hi ha prou d'assassinats i de violència, però això ja va ser, un d'ells és de l'octubre del 37. Eh? L'octubre del 37 ja Joan Peiró va en contra, per tant, no estem... És cert, hem de ser... Estem en família gairebé, per tant... Hem de ser sincers. Durant molts anys, a la meva època, vosaltres, tots vosaltres, som més joves que jo. Jo estic a punt de fer 80 anys, no sé si hi ha algú més amb aquest... Però a la meva època, als anys 60 i 70, a la universitat, tot el que havia passat a els que estaven sensibilitzats per la democràcia i pel catalanisme, que érem quatre gats, de 300 que érem a l'aula de... Jo vaig estudiar dret en aquella època, vaig acabar la carrera després i després vaig fer periodisme. Dels 300 que hi havia a l'aula, només en 15 o 20, que sentíem unes certes neguits per aquestes coses. De l'altre, doncs, passaven igual que ara passa. Quan diu la joventut d'ara és conservadora, també ho era aquella època, eren 15 o 20, dels 30 que ens preocupàvem d'això. Ara bé, què fèiem? Fèiem una cosa que fins i tot els jesuïtes, el padre de les cases, justifiquen. Quan hi ha un tirà, un franquisme, està bé dir que tot el que va passar allí i fer ell era dolentíssim tal, i tot el que passava a la zona republicana era el paradís terrenal. Però és una necessitat dialèctica de la lluita i ho fèiem els periodistes als anys 70. Als anys 70 jo feia de periodista a Catalunya, al Teleexprés, amb l'Ibáñez Escofet de director. Inflàvem les manifestacions clandestines i anaven 25 persones a manifestació i dèiem que n'hi havia 200. Esclar, però... Ah, jo a la Facultat de Periodisme ho he ensenyat, ho he explicat, i dic que això és necessari quan hi ha un dictador. pare de Bartolomé de les Cases, fins i tot a l'Església, deia el tiranicidi no és pecat, es pot matar un dictador. Un tirà es pot matar. Per tant, en una situació de tirania, els periodistes podem publicar notícies que inflamin les coses a favor de les nostres posicions. Ara, us diré una altra cosa, perquè no us penseu. Quan ja en les primeres eleccions democràtiques jo vaig publicar a Hoja del Lunes, perquè bon sol diari on treballava s'havia enfonsat, el Telexpress ja no existia, vaig publicar articles dient, explicant això, dient, a partir d'ara ens hem de reciclar els periodistes. Hem d'explicar les coses que van passar una banda i l'altra i no podem ser partits. No. No podem, perquè fins ara hem viscut del que han sentit els partits clandestins i tal. Deixem-nos ja i expliquem les coses. No me n'he sortit, perquè continua ben dic, això s'ha continuat igual d'una altra manera, en diferents, depèn d'aquí. Però vaja, dit això, m'ha anat bé perquè realment tu podies entrar tot el tio perquè ens coneixem de Girona o Bona Creus. A veure, podies pensar, home, sí, tal com ho he llegit, semblava que posava l'èmfasi en això i que jo també... No, a veure, en aquell moment era tothom, ja et dic, Josep Maria Lladó Figueres, director de l'Humanitat, que era propietat personal de companys, no era d'Esquerra Republicana, però el que pagava, l'amo eren companys. El Lladó Figueres em va ensenyar, i ho publico a la meva antologia de periodisme català que ha fet història, hi ha una fotocòpia d'una de les consignes que li enviava companys. Companys manuscrivia, dient, l'editorial de demà, Josep Maria, has de dir tal cosa i tal altra. N'hi ha un, que és el que publico, ja sí. Prou impunitat. Companys, escriu unes notes, perquè l'altre, el Lladó ho faci, l'editorial diu, s'ha acabat, prou impunitat, i això és de l'any, finals d'agost, comencen de setembre del 36. Prou impunitat, s'ha acabat el besori al carrer i tal. Per tant, l'amenacen de mort, el Lladó. Deixeu-vos plegar una anècdota, el Lladó, els que vau conèixer, era una persona molt baixa, molt divertida, però molt baixa, i van a veure un company i li va dir, president, presento la dimissió perquè estic amenaçat de mort. Oh, no em deixo, Josep Maria, tal, la Humanitat no va ser res, tal. Diu, home, sí. Diu, això de prefereixo morir. Diu, què faràs, anir al front? No, al front, no, home. Diu, prefereixo morir d'un tret de l'enemic que un tret per l'espatlla dels que tenim aquí. I llavors en Companys es va quedar perquè no tenia massa sentit de l'humor, en Companys, molt d'això, i l'altre li va dir, no es preocupi, com que sóc tan baixet, les bales em passaran per damunt. És interessant, però això és la història real.
No cal fer-ho pis.
A part d'això, he anat prenent nota de tothom.
I que hi ha alguna més?
No, era sobre el mateix, en el sentit que, a veure... s'escapa del control, o sigui, realment a l'any 36, les crítiques eren de què passa l'any 36, perquè això perjudica moltíssim la Generalitat i la República, perquè el poder, diguem-ne, el govern perd el control, senzillament, davant d'això, dels revolucionaris. Fins i tot els dirigents sindicalistes se'n queixen perquè ells també han perdut aquest control. Jo crec que la persona que va definir molt bé aquell moment va ser justament en Met Miravitlles, el del del comissariat de propagandes, però no quan era el comissariat de propaganda, sinó molts anys després, quan torna i que als anys 70 fa una mica de memòria històrica vivent.
L'acusaven de ser
de la CIA. Sí, li van dir de tot. Sí, sí. Això, i llavors ell va explicar una cosa que, ostres, ho vaig trobar absolutament clarivident. En aquells moments acabava d'haver-hi la revolució islàmica a l'Iran. I ell diu, heu vist això que passa a l'Iran? Que es diu... que aquesta gent no els viu mai de la vida i que no sabia ni que existissin, aquesta gent, la gent del poble baix, per dir-ho d'alguna manera, no? El poble, doncs guita, aquí es va passar el mateix. I de sobte, tu estàs governant, tens tot això, hi ha unes eleccions, però hi ha tots uns sectors de gent que, i aquests tenen el poder perquè tenen les armes. I llavors, esclar, a partir d'aquí, la Generalitat ha de retornar a controlar el poder. I ho aconsegueix, perquè penseu que el Comitè de Milícies Antifeixistes cedeix el poder, també conscient d'això, els mateixos dirigents anarquistes i comunistes, a la Generalitat, entrant-hi els anarquistes.
Sí, sí.
Sí, vull dir, realment, això era... El que passa és que després hi ha l'altra ruptura que se sobreposa aquesta, que és el 37. Llavors aquí el 37 torna a haver-hi una altra ruptura i ells, en aquest sentit, aquesta ruptura no només és entre allò que ens diem, no? Diguem, l'Esquerra Republicana i el SUC i els anarquistes, és que llavors arriba a Madrid i Madrid desmunta tot el que està fent la Generalitat, absolutament tot, però és que hi havia els Mossos d'Esquadra que entraven armats per recuperar alguna cosa que tenien els de Madrid. O sigui, hi ha una guerra interna brutal. I per tant, també el posicionament de sortir amb la revista era dir, ei, la cosa catalana quedava anorreada. Anorreada perquè tenies no els de Madrid, tot el cos de Madrid, tot el govern central a sobre, a Barcelona. Imagineu-vos. I aleshores hi ha com una afirmació de catalanitat i del valor cultural i tot això que era. Per això van dient aquestes coses una mica.
Enric, està en permès això sobre això, he explicat això de la Vanguardia, que la gran esperança era el Comorera, per entendre'ns. Si, dient millor un Comorera, amb en Companys no hi creien, perquè havíem vist doncs, que havia cedit massa i en Comorera era un home d'ordre i més dur. Bueno, la prova és que es van carregar els dels trotskistes, els del PUM, no? Que sabeu que els comunistes amb això no tenien manies. Si tenien d'això, els eliminaven. No? L'Andreu Nin va desaparèixer d'aquesta manera. Per tant, per la gent d'ordre de Catalunya, el mal menor eren Comorera, els comunistes. I, per tant, i també, en aquesta història faig a la Vanguardia, no, ho publico també allí, però que és que hi va haver un moment aquest que va venir el govern Negrín a Barcelona, el català va desaparèixer, vaja, de la vida oficial i tal. És més, hi ha algunes cartes que es publicaven, alguna carta de lectors que es queixaven que en un restaurant estaven parlant en català i uns de la taula al costat es van aixecar i van dir parlin en castellà perquè si no els agafem com espies. Sí, estava prohibit en públic. Sí. Per tant, a veure, jo no sóc d'aquests que fan utopia, futurisme, dir què hagués passat si hagués guanyat la república la guerra. Home, per la llengua catalana, la meva opinió personal, amb altres coses no. Bueno, van perdre llibertats polítiques, d'expressió, però per la llengua catalana hi ha sigut igual de pitjor que va ser. Home, Negrín, president de la República Espanyola, home, i aquí, sí, sí, per la llengua, és dir, la llengua catalana, haguéssim patit molt, perquè va venir, com dius, tota la cúria, diguem, tota la, això de Madrid, tot el funcionariat, que estava d'això, i molts d'ells es van quedar d'aquí, després, però molts d'ells, que va passar també amb uns anarquistes, que es van fer falangistes, ja ho sabeu, això, no? Això era... Sí, però és que no sé si tot ha de poder quedar gravat.
Per això, per tant, per segons què diu. Per segons què diu.
Escolta, no sóc professional de la política, però si vol periodisme, i sé que segons que no pot quedar gravat. Vaja, però vaja. No, no, no.
Com més s'allunya, més interessant.
Exacte. No, a veure, la Vinyet ha dit, i tant, sí, sí, Vinyet, hagués sigut, haguéssim passat molt malament, també. No sé si, també haguéssim passat malament, no segur. Des del punt de vista de llengua, refereixo? No. De llibertats també, no sé, perquè dic, els comunistes doncs, anaven també a la seva esquerra, que eren els del POUM, doncs els van eliminar. Per tant, a veure, una Espanya tutelada pels estalinistes, doncs, cuidado, no. Però per la llengua catalana segur que no haguessin... Vaja, ja va ser difícil en aquella època, a veure... Hi havia moltes coses en castellà. S'escriu més en català a les èpoques que he sigut presidents, persones com tu, i els anteriors, naturalment, començant pel president Pujol, que no donar la república. Us diré una altra cosa de Lledó Figueres. El manuscrit donant consigna, bueno, consigna, el que fan, el propietari d'un diari és el que fa. Jo he sigut editorialista en diaris, no? Dona unes consignes de lo que s'ha de defensar. I el que fa l'editorialista és donar-li una forma retòrica, argumentativa, clàssica i tal. La idea, no, allò que has fet és teu, però la idea és de l'altre. Per tant, li enviava aquestes notes, algunes d'elles en castellà. En Companys tenia dificultats per escriure en català. Per tant, bueno, no ens hem de... Bé, és lògic. Dic, el català està més present ara a les corporacions nostres que no pas durant la República. És clar que va durar pocs anys, perquè de fet va durar fins al 36, com dieu, el 36 o el 39 és una altra cosa, no és ben bé, no és una república liberal, és una altra cosa.
Max, perdona, que hi ha un micro.
A veure, no, agafant el fil d'una cosa que has dit tu abans, que en els anys 70 la premsa doncs, inflava segons quines coses i tal. Però jo tinc una altra de directa que a més no l'he dit mai. Però que entre nosaltres sí que ho dèiem. Jo vaig estar...
Graven, també.
Sí, tots s'agrava i tots es buscaran.
Jo vaig ser redactor d'art de l'Enciclopèdia Catalana des del primer fascicle fins a l'últim volum. I a partir del segon volum ja vaig ser no redactor sinó responsable d'art. Bé, doncs quan escrivíem en els primers volums d'Enciclopèdia Catalana, doncs havíem de dir que el retaule doncs, d'Arenys de Mar va ser cremat pels la FAI i no sé què, ens ho retocaven i deien en un incendi del 36 aquell retaule es va cremar. Però resulta que hi havia centenars d'incendis al 36 que ja fèiem conya. Me'n recordo el Roger Lier que s'ha mort ara fa poc. Doncs sempre deia, aquells incendis que no se sap per què van passar el 36.
Sí, és que això és perdonable.
O que...
Pecats d'aquests que van fer tu i jo.
O que... No, és que nosaltres havíem posat... Però ens ho censuraven.
Sí, és clar, no.
No eren uns incendis.
No.
Fets per uns incontrolats. I dèiem, cony, uns incontrolats que per ser incontrolats a tots els pobles de Catalunya en els mateixos dies van destrossar l'art barroc.
El dia de Sant Joan va ser...
Però... el principal historiador del barroc actual, que potser el principal, un dels principals, que és en Joan Bosch ho ha dit per escrit, ha dit
això.
Sort en tenim del Rosselló, perquè allà no hi va haver la FAI, i el barroc català s'ha conservat en el Rosselló, el Vallespí i tal, perquè a Catalunya en un 85% ha desaparegut.
Francesc, aquest eufemisme, diguem-ne, de dir incendi, el que era doncs, un incendi provocat, a veure, que no era eufemisme, simplement es deia un incendi. És veritat que era un incendi. Jurídicament és un incendi. Ara bé, sí, no, la causalitat és una altra, hauríem de buscar l'autoria i tot això. No, encara es passa ara. Fa un parell de dies, jo miro sempre el Telenotícies migdia, si estic a casa, i el de la nit segur. El Telenotícies del migdia, no sé si la nit ho van donar també, que s'han restaurat, finalment s'ha obert a la catedral de Vic,
sí.
S'han restaurat. Doncs la persona que llegia, que suposo que era el culpable, havia escrit una altra, o ella també, deia que hi havia hagut un incendi l'any 36. Sí. Encara es diu ara, que la catedral de Vic hi veia un incendi. Hi va haver incendi, oh. Quina mala sort.
Amb el tema incendis.
Ja s'ha encès la flama.
La flama de la llengua catalana. Aquesta és la
llengua. El de l'Olofeu, l'Alexandre de l'Olofeu, com sabeu, era de Figueres, però era un especialista en art. Bueno, és un gran afeccionat. Ell té la teoria aquesta de l'art romànic que es conforma a la zona de l'Empordà i el Rosselló, diguem-ne aquesta. Per tant, era una persona ja en aquells moments que era jove, però era un gran interessat en l'art, era algú d'Esquerra Republicana en aquells moments, i resulta que és l'alcalde accidental, perquè l'alcalde Marià Pujolà ha anat a Barcelona l'any 30, el dia del cop d'estat, i ell ha d'assumir tot el dalt a baix que hi ha amb la revolució. No? I ell comença allò a estar al despatx i venen un seguit de gent i diuen escolti, aquí hi ha un grup de gent que està intentant, han apilonat tots els bancs de l'església i volen fotre foc. I ell diu, vinga, crida la Guàrdia Civil, que ho aturin, i jo faig un decret per al qual tots els edificis religiosos són incautats per l'Ajuntament i es salven tots.
l'església de Sant Pere, que era aquesta, la que hi havia, diguem-ne, la gent, el públic exaltat, bueno, i van enviar la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil va allà, s'ho mira, una parella de la Guàrdia Civil, veu que els ànims estan molt encesos, que hi havia multitud de gent que hi van fotre foc i que la gent aplaudia. Tothom aplaudint, esclar. Hi havia un sentiment molt dur, en aquest sentit, de dalt a baix social en aquells moments, molt gros. I l'Església ha anat canviant. Bueno, després ha tornat a canviar, però bueno, és igual. Que en tot cas, hi havia una massa de gent que realment es trobava desterrada, no? I que això, doncs, hi havia aquestes reaccions. Fins al punt això, que tenia, i que retrata molt la situació aquesta que estàvem dient, com el poder te diu, ostres, jo sóc un especialista en bar, que això s'ha de protegir, que això s'ha de d'això, eh? I ell, amb aquest acte sol que va fer, va salvar la resta d'edificis religiosos. Però vull dir que una mica la situació era aquesta. Rebobinem, tirem una mica més endavant. De resultes de tot això, bueno, es va conservar una part de l'església, una portalada, amb unes peces gòtiques molt maques, que són dos àngels del 15 que estan resant, així són la portalada. I un tenia la mà trencada, es conservaven perfectes, tots. I això als anys 50 o 40, avançats 50, en el mossèn Duro, que era el rector, ai, mossèn Duro, què hem de fer amb això que està trencat? Com això? Diu, mira, saps què? Trenqueu i ja en farem un de nou. Ho dic perquè el nivell també de tot plegat del patrimoni, de defensa de coses d'aquestes, tampoc és que fos el fort, diguem-ne, de l'època.
Exacte. Gràcies a la qual hi va haver molts capaços. Enric, això que has esmentat, sí, és que quan parlem així, de vegades queden coses que s'haurien de matisar i tal. No solament en aquest cas, sinó la Generalitat va salvar moltes obres d'art i esglésies, les que va poder, perquè tenia unes forces de Mossos d'Esquadra i de Guardes d'Assalt limitades i estan ocupades amb altres coses. Però tot això es va fer, es va... El mateix monestir de Montserrat enviava comissaris, com en Robert Gerard va ser comissari a Montserrat, perquè no... No, a veure...
Si no en parlem ara, Dina, però, o sigui, ara crec que s'ha barrejat naps amb cols, eh? Jo crec que la qüestió, o sigui, la meva pregunta era per la visió que tenia la gent de la revista. Crec que la resposta del president Torra que m'ha satisfet més que la que estàveu plantejant ara, perquè d'alguna manera esteu dient com que la revista Catalunya s'entenia així mateixa com, i segurament això és interessant que sigui així, eh? Com l'hereva del catalanisme i de la cultura. Tot el que feien els altres no era ni cultura d'excel·lència ni catalanisme. Però això no és cert, perquè efectivament hi ha molts personatges que, vinculats al món llibertari, etc., que, per posar exemple, que acaben a Montserrat i que estan completament inserits a Montserrat i dintre del món catalanista, etc. Penso, no sé, en personatges com en Diego Ruiz, per exemple, com l'Enric anem anat discutint, un anarquista que va ser de la FAI i que s'està a Montserrat tranquil·lament i escriu un llibre sobre, l'estic intentant buscar però no el trobem, sobre les aportacions dels grans catalans en la història. És a dir, i no és incompatible. El que a mi em sembla significatiu és si la gent de la revista sí que ho veia així. Es veien com... No m'interessa tant ara quin eren els bons i eren els dolents, sinó quina era la visió, historiogràficament parlant, de si aquesta gent es reservava el dret de dir nosaltres som la cultura i el catalanisme.
Jo crec que tampoc és exactament això. És a dir, la idea és tenir un model d'una revista d'alta cultura i després també una revista més popular, que això es replicarà a l'exili també, quan la primera, després de la debacle, es diu què fem? Doncs surt El Poble Català, que és una revista, diguem, més popular, i la revista de Catalunya, que és d'alta cultura. És a dir, també es vol mantenir aquesta idea.
Ara bé que diguessis això, perquè hi ha una altra cosa. Hi havia una revista que va sostenir... L'altra gran revista popular era Mirador. que va ser ocupada pels comunistes i es va convertir en Meridià i mantenia una cultura alternativa d'esquerres important. Solidaritat Obrera, que jo també per cap, per la secció que faig ara els llegeixo tots, eh? Vaja, jo llegeixo a gust, no tinc manies. Publicaven articles culturals molt interessants, hi havia una cultura també de... No eren els que anaven a cremar esglésies, per entendre's. Quan diem això, eren uns quants, eh? No, a veure, no tota la CNT la faia, estaven d'acord, eh? Perquè, esclar, sembla que... No, i la gent aplaudia perquè, mira, la gent aplaudeix tot. Ara també la gent aplaudeix quan surt d'un mort de l'enterro, doncs l'aplaudeixen. Però, bueno, sí, ara també, ara s'aplaudeix tot. No saps si aplaudeixen a favor o en contra. A mi no aplaudeixen a l'assassí o aplaudeixen a la víctima, no ho saps, aplaudeixen. Per tant, a veure, això dels aplaudiments... Enric, això els aplaudiments... Perdó. Ja saps que...
Una última intervenció.
I ens anem a dinar, eh? Un minut i ens n'anem a dinar. Sí.
Max.
Ja plego, no diré res més.
Perquè relacionat amb això dels incendis, jo no sé si és veritat o no, crec que sí, perquè m'ho han explicat diversos historiadors de Vic, que quan van anar a cremar la catedral de Vic, i per tant doncs, totes les pintures del cert, etc., que després van anar a pintar i tal, anaven enganxats a la catedral de Vic hi ha l'arxiu i biblioteca episcopal. Sí, sí. Un arxiu dels més importants d'Europa. Poca broma.
Doncs,
ja anaven a posar-hi foc. I un de la multitud es va aixecar i va dir no, perquè això ho podem vendre. I farem diners.
No ho puc creure.
Doncs a mi...
És una bona solució aquesta. M'has donat una idea, però si un dia passa... Torna passant una cosa d'aquesta...
Allò que és...
Perdó, la vinyeta volia dir una cosa...
Si és molt breu, molt breu, molt breu. Ramon, si pots.
No, vinyeta. És que t'he sentit que fes un comentari amb allò de...
Una brevíssima, vist jo sí, etcètera.
Max, Enric, sisplau.
El dia dels incendis, a la parròquia, o sigui, el que va passar va ser que es va cremar el Sant Crist, el primer que va anar a punt avall, o sigui, escales avall, a Sitges, el poble, cap a mar. Sitges, sí. Aleshores, tot el que eren bancs i fusteria doncs, va anar al mig cremat i va entrar un camió i van lligar dues cordes al cap de la taula que hi havia, que era del Tomàs Pedró, si no m'equivoco, a l'església parroquial, a la taula del Sal Central, i amb el camió van arrencar els columnes i van arrencar tota la taula i també van cremar. Però els altars barrocs, que són del 17 i són tots molt unitaris, d'acord amb l'orga també, i, el cap de la brigada municipal, que era de la CNT, es va posar d'acord amb els artistes que hi havia pel poble, en Pere Jou i altres, i van convèncer l'alcalde que allò era del poble, i és veritat, perquè van pagar els gremis, els van desmuntar i els van amuntegar a Maricel. I acte seguit, l'Ajuntament va incautar el santuari del Vinyet perquè és municipal, i va dir això és del poble i això no es toca, tot i que algú hi havia anat a fer saltar els vots, etc. Vull dir que l'anècdota es va repetint en molts llocs. Ara, de l'incendi no ens hem lliurat, tampoc.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Tot això pot continuar, evidentment, a l'àpat i després i en els interludis. Sou benvinguts, evidentment, a continuar. Moltes gràcies per tots.